reina de la creació només n'hi ha una, i la tenim aquí, a l'Estat de Gràcia. Oh! Ella controla de prop tots els creadors i les creadores del país i, sobretot, té les muses ben entrenades. Rebem amb un aplaudiment ben inspirat la nostra ministra de Cultura, Sílvia Soler.
Ministra de Cultura, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
I ara li preguntaré, això és la ministra, i ara, i l'autora dels Vells Amics, com està?
Més contenta,
sí?
Encara, sí.
Com va això?
Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, hem arrencat amb força, molt bé, molt bé.
Molt bé, és a dalt de totes les llistes. Però que la gent no es confia, que segueixi anant a buscar-lo i a llegir-lo. Escolta'm, ja ho sabeu, que la Sílvia Soler compara el procés creatiu amb escalar una muntanya, un esforç que requereix constància i que rep un premi euforitzant fer el cim. Fa un parell de setmanes, la poeta Maria Cabrera deia que per ella crear era com destilar un procés lent i delicat. Des del mes de setembre l'hem sentit comparar la creació amb fer un viatge, nedar, tenir un fill. Avui, Sílvia, a qui li farem aquesta pregunta?
Li farem aquesta pregunta a una autora que és amiga, a més, per tant, avui estic molt contenta de tenir-la aquí. És una escriptora molt treballadora, que els darrers anys ha fet el cim diverses vegades, perquè l'any 2014 va guanyar el premi Ramon Llull amb Desig de Xocolata, i el Dia de Reis d'aquest any es va proclamar guanyadora del Premi Nadal amb la novel·la Mitja Vida. O sigui que tenim amb nosaltres la Care Santos. Benvinguda, Care.
Moltíssimes gràcies, encantada de ser amb tu.
Quan...
Amb el Roger, també.
Home, ai! T'ho anava a dir,
i amb mi.
Comencem pel dret, no? Sí, amb què compararies tu el procés creatiu, Care?
Doncs mira, jo no deu ser gaire clamorós, però amb cuinar.
Molt bé.
Amb cuinar.
Amb no el teníem, aquest, oi? No?
Amb fer un bon, però un plat complicat, d'aquells que volen temps, ingredients difícils, i anar a plaça bé, i mirar-s'ho amb atenció.
I que faci xup-xup, no?
Clar, no? I de cuina lenta, clar, hi ha de vegades que cal la cuina lenta, hi ha vegades que convé la més ràpida, no? I de vegades et crema, i de vegades et surt cubat, i sí, a vegades et surt perfecte, això també.
I tant.
I anar a plaça, què seria? Escollir el tema, escollir els personatges?
Triar els ingredients, clar, els ingredients que tenen procedències molt diferents, no? No sé si vosaltres llegiu els paquets de la sal, per exemple. Jo, com que soc tafanera de mena, m'agrada molt llegir d'on em venen les coses que poso als plats.
A mi m'agradaria, però com que sé, quan vaig a comprar no duc les ulleres de veure a mi, jo no m'hi veig i no puc llegir. T'ho juro,
Has d'anar a plaça amb ulleres, Sílvia. Fonamental.
Sí, és veritat.
No, doncs això, no? M'agrada veure d'on venen els ingredients, i els ingredients per fer una novel·la també de vegades venen de molt lluny i d'altres de molt a prop, i els barreges tots, i la cosa és la mà del cuiner, no? Perquè el plat sigui un plat i no un cúmul d'ingredients que no lliguen.
Jo sempre penso, què teniu abans? Perdona, ara t'incloc també, Sílvia. Què teniu abans? El tema, és a dir, el concepte, la història o els personatges? O depèn?
La resposta més adequada seria depèn, però en el meu cas gairebé sempre és primer el tema, després bé, els personatges i la història anirien en paral·lel, però sempre estan al servei del tema del qual he decidit parlar, en el meu cas. En el
veus,
teu cas,
a mi no em passa gaire això,
no?
Jo els personatges, sempre gairebé sempre el primer que apareix és un personatge que vol guerra, no? Que té problemes i que necessita que fem coses amb aquell personatge, i a partir d'aquí doncs vol companyia, més personatges, vol guerra, trama, acció, i llavors jo li afegeixo alguna complicació perquè animi la cosa.
Molt bé, ja ho tenim.
Care, t'he presentat com una escriptora molt treballadora.
Sí, això sí que ho tinc.
Ho sé, i a més els resultats són evidents, vull dir que a més ets molt prolífica. Com t'organitzes per treballar? És a dir, tens un horari més o menys disciplinat o una mica més caòtic? Ja sé que ara estàs en moment de promoció,
sí.
I per tant deus saltar tota la torera, però en general...
Sí, ara no té res a veure amb la meva vida, aquesta vida que faig. Però normalment, doncs, amb disciplina. Sí, jo em penso que tinc força habilitat per organitzar-me la vida.
Oh, quina ràbia, quina ràbia. No,
sí?
Molt bé, no, segueix. No. Ai, ho he dit en veu alta. Ho he dit en veu alta, perdona.
No volia, no és tan bonic com sembla, eh?
No, jo no dic que sigui bonic, dic que és envejable, perquè
també
realment jo no ho
sent
gens d'organitzat ni disciplinat amb res. I dius, hòstia, quan trobes algú, què vol dir que ets disciplinada? És a dir, què fas? Com t'organitzes?
Vol dir que no trenco la rutina ni que caigui al món. Vaja, que ha de passar-ne una de molt grossa perquè jo m'aixequi de la meva taula al matí, perquè he descobert ja fa uns anys que sóc més llesta al matí que a la tarda. Llavors treballo al matí, si puc començar a les 8 miro de no començar a 8:45 i treballo fins l'hora de dinar. De vegades continuo la tarda, depèn del dia, i moltes vegades no, perquè a la tarda faig altres coses, per exemple viure, tinc una vida, vull anar a comprar el pa, vull anar a sopar, aquestes coses.
És a dir, però... idees bones en tens moltes més al matí que a la tarda.
Sí, mira, idees no sé, perquè les idees procuro portar-les ja quan començo a escriure. I jo quan estic escrivint ja sé molt bé què estic fent. Vull dir, sóc escriptora d'esquema i vaig seguint aquest esquema, de manera que el secret només és posar-s'hi i picar pedra, perquè una novel·la, jo em penso que la Sílvia estarà d'acord, és força semblant a picar pedra, no? Una feina d'oficinista grisa de cada dia, sorda, fins que acabes la història per l'altra banda.
Grisa no, que ara sí que...
Depèn, hi ha dies de tot. Clar, però el fet aquest de llevar-se i posar-te a escriure cada dia, allà on ho vas deixar el dia anterior, això, molt glamurós, no és.
Mira, ara et llegiré dues frases de la teva última novel·la,
ostres,
de mitja vida, que penso que potser, tu m'ho confirmaràs, resumeixen bastant la teva idea de la creació i de la feina.
Una diu...
No pots marxar, no? T'has de quedar.
Una diu, la Marta encara era massa jove per saber que el geni és el resultat d'una gran feinada.
Ah, és que la Marta pensa tot de coses que he pensat jo al llarg de la meva vida.
Molt bé.
Clar. Quina casualitat, no?
Quines coses, eh? Sí, quina coincidència.
Estem d'acord, eh? El geni és el resultat d'una gran feinada,
I tant,
Roger.
Sempre.
No, que les muses t'enganxin treballant, no?
Vull dir
que això és així.
I hi ha una altra frase que encara m'ha cridat més l'atenció i que no sé si és compatible amb l'anterior. Diu... escrius, de vegades l'autoexigència és una forma de paràlisi.
Sí, jo crec que és compatible. No sé si a tu t'ha passat, però jo he vist molta gent molt bona, que escrivia molt bé i que de vegades es forces a fer-ho tan bé que vol ser perfecte. Llavors es talla les ales a ells mateixos, no? I he conegut amics així.
I tant. Sí, hi havia una frase de Huxley que jo la recordo en castellà, però que deia, lo mejor es enemigo de lo bueno.
Sí.
És a dir, quan tens massa obsessió amb la perfecció, no arribaràs mai a una certa correcció.
Clar, un moment que has d'assumir que ets imperfecte i deixar anar allò que tens entre mans perquè no ho pots millorar. No perquè sigui fantàstic, sinó perquè ja no ets capaç de millorar-ho més.
Bueno, això li passa a la gent que no són jo.
Perquè vols
I tant,
dir,
perquè tu ets perfecte.
Passa. Correcte.
D'acord.
Ja ho entes de seguida.
Però és un aprenentatge, estàs dient, Care, vol dir, hi ha algun moment que t'has sentit en aquesta paràlisi de dir no avanço perquè no m'acaba d'agradar mai el que faig?
Clar, a veure, hi ha la responsabilitat també, i quan has acabat un producte, quan has acabat una novel·la i el lliures, pensar, ostres, estarà prou bé, m'hi he barallat prou... he fet tot el que podia fer. Evidentment, aquestes preguntes sempre són a sobre el creador, sempre, i sempre l'amoïnen. Crec que hi ha un moment que has de deixar d'escoltar aquestes preguntes i tirar pel dret.
Mira, espera, un altre savi deia una altra cosa. La vicepresidenta ho té aquí, que ens l'ha enviat.
Ens ha enviat el nen. @indiget per Twitter diu, crec que era Cruyff que deia, com més entreno, més sort tinc.
Com més entreno, més sort tinc.
M'encanta, no? I tant. Sí,
la mateixa filosofia.
Estem donant voltes sobre una mateixa idea.
Sí. Clar, la sort l'has d'ajudar, això és evident. Jo també ja estic d'acord. És que jo hi crec molt en la feina. Crec que si treballes de debò i t'ho prens seriosament i dediques hores i hores, has de ser molt ruc per no sortir-te.
Mira, ara tenim al telèfon una persona que ens pot confirmar si tot això que està dient la cara és veritat o ens estan redant i resulta que no és tan treballadora
també
com podria, està dient.
També podria passar. Ens ha passat més d'una vegada.
Ah, sí,
això,
que menteixen aquí descaradament.
Sí. Berta Bruna.
Sandra Bruna,
m'havien dit que era la Berta Bruna. Bé, és igual perquè, escolta, Sandra, no m'equivoco, tanto monta, monta tanto.
Sí, tant.
És així? La Berta i la Sandra Bruna són germanes i són les agents literàries de la Care Santos i, per tant, la Sandra és la persona més adequada, perquè, a més, es coneixen de fa molts anys, per dir-nos si tot això que ens està dient la Care, que creu molt en la feina, en treballar molt, és veritat o no és veritat?
Home, és més que veritat, eh? O sigui, la cara jo l'he vist treballar tant i tan dur que, de veritat, que vull dir, així no menteix gens ni mica, vaja.
I és una autora que té molts dubtes, que, o sigui, d'aquelles pesades, Sandra, ara que estem tu i jo, no? Que et truca molt i que et va dient, ara no sé si tirar per aquí o tirar per allà, si això queda llarg o això queda curt, com va això?
No, la veritat és que no és gens de les pesades, eh? O sigui, és inclús, a vegades em demana més de dir, Sandra, sigues més exigent amb mi, perquè sempre li dic, ostres, és que m'agrada tant el que fas, que llavors no sé molt bé, a vegades ja, quan anem progressant així, i ja fa tant de temps que ens coneixem, penso, ostres, és que no sé què dir-li perquè sempre m'agrada el que fa.
Sandra, ja que et tenim al telèfon, volem aprofitar perquè hem parlat amb molts autors, però amb un agent literari encara no hi havíem parlat mai en aquesta secció.
No,
i per tant, una mica resumidet, amb titulars. Exactament, quina és la teva participació en la feina d'un escriptor?
Bé, la nostra feina és... Nosaltres som els que estem al mig entre l'autor i l'editor, no? Mm-hmm. Quan comença la seva feina... però clar, va més enllà, o sigui, després a partir d'aquí un cop l'autor ha escrit la novel·la, la valorem i trobem un editorial, no? Que això és lo magnífic i meravellós, que a vegades no passa, però amb els autors bons pues ha de passar i ho hem d'aconseguir amb molta feina i molt treball. I a partir d'aquí nosaltres intentem vendre-la aquí primer i després als altres països del món, no? És una mica aquesta la nostra feina, a part de tot el que porta pues, a fer la feina aquesta, que és a part de vendre, pues, després la gestió administrativa de tot plegat, que també es fa xuga i en els autors també.
Home, t'imagines...
Els hi treu un pes.
Home,
perquè realment...
i tant. T'imagines que ara, després de fer el llibre, haver de fer tot això...
No, és que jo sóc de lletres, ja ho dic.
Quina mandra. De tota manera, Sandra, ara fa un moment parlàvem de l'autoexigència i a vegades aquesta sensació de que no acabaries mai el llibre. La Karen necessita una data límit o estaria sempre corregint el seu llibre?
Estaria sempre corregint el seu llibre.
Pots confirmar-ho, això, Karen?
Sí, sí. No, i a més, la Sandra ha estat molt generosa i jo li agraeixo, però jo he de dir la veritat perquè a més m'heu dit que no podia mentir. Jo sí que necessito en algun moment de dubte... Hi ha un moment al principi que no saps ben bé què estàs fent i va molt bé algú que et digui que ho estàs fent bé. Clar, de vegades em queixo perquè la Sandra m'ho diu massa que ho estic fent bé, no? Però em va molt bé que ella llegeixi, que sé jo, les primeres 60 pàgines que he fet per saber si anem pel bon camí o no.
Clar, però Sandra, si algun dia tu trobes que està tot bé, però ella necessita que li diguin alguna cosa, alguna vegada t'has inventat alguna cosa per dir-li... Necessita que li foti canya? Jo què sé,
a vegades he pensat que sí que m'ho hauria d'inventar, perquè clar, és que a vegades sembla que sigui ja un afan més que la seva gent, com si diguéssim. Però no, alguna vegada sí que li hem dit alguna indicació o alguna cosa que potser, ostres, dius... Però són tan detallets, però bueno, a ella ja li va bé, que li digui, per molt detallet que sigui, s'ho pren com una cosa de dir, pues això ho miraré.
Clar, és que qualsevol cosa que et marca un lector que en sap és una bona cosa.
Sí.
Clar, pot millorar la novel·la, gairebé sempre ho fa.
Una última pregunta, Sandra. Bàsicament, la feina dels agents, ja ens ho explicaves, és, diguem, entre cometes, vendre l'obra d'un autor, tant sigui a l'editor d'aquí o sigui per aconseguir traduccions. Com vens a la Care?
Ostres,
uh-huh. Això... No, la veritat és que la Care ara és una persona que més aviat també me la demanen, ja, perquè ha arribat un moment que la
Quin
Care...
Quin xollo de feina, agafat, llavors, no?
Ha agafat una posició, el que passa que, bueno, encara hi ha països on no hem de trencar el gel, no?, com si diguéssim.
I com la definiries, però... llavors, a la gent que no la coneix?
No, pues clar, la gent que no la coneix, clar, ella ja té un bagatge tan important, no?, d'on ve i fins on ha arribat, que llavors pues, la gent ens obre molt les portes. I clar, és veritat que cada autor i cada llibre, jo diria, el venem d'una manera diferent, uh-huh. Ha de ser una estratègia diferent, fins i tot de cara a l'autor, donar molt bé el bagatge que té l'autor i el backlist i tota la mandanga aquesta, però també cada llibre és un món, no? I llavors pues, també se t'obren moltes portes cada cop amb cada història, no? I si no entres en una història, pots entrar-ne en una altra i així pues, anar-ho intentant, no?
Sandra, si
és,
tu
una, és una sí. feina de Tetris, eh?
Sí, ja m'ho imagino. Si tu haguessis de dir què té de diferent la Care Santos amb altres autors o autores, què diries que té d'especial?
No, és que jo crec que d'especial la Care... Jo, per mi té moltes coses especials, però de veritat que jo quan la veig a fora, el que crec és que és una persona que ha començat, o sigui, sempre amb un nivell molt alt d'escriptura i ha anat increixent, no? Que això és molt difícil de fer.
Quines sí, coses em diuen aquesta gent?
Pues espera, que em dirà més.
No, però és veritat, és molt difícil anar, o sigui, que cada novel·la sigui millor que l'anterior quan ha estat a un nivell molt alt, no? I llavors, ostres, mantenir aquest nivell, jo crec que molts autors els hi passa, que dius, ostres, a veure, ara la propera novel·la com ho faig, no? I la Care ha anat sempre cap amunt, no? I ara amb aquesta novel·la última, pues, ho ha tornat a demostrar, que això crec que és molt difícil. Jo crec que de diferent això que la feina dura i el treball ha anat sempre cap amunt, no? Com bueno, com l'escuma, no?
Uf, la cara està... Li cau una llàgrima.
és que estic ben acompanyada, tu diràs. Amb una gent com aquesta, com no em pot anar bé?
Sandra, moltes gràcies. Ara ens queden uns minutets per poder parlar d'aquesta novel·la tan fantàstica. Una abraçada, Sandra.
Una abraçada.
Un petó.
Adéu. Gràcies a la vida que me ha dado tanto medio dos luceros. Que cuando los abro...
Estem sentint aquesta cançó Gràcies a la vida, perquè la novel·la amb la qual la Cari va guanyar el Premi Nadal i la novel·la que l'està portant per les Espanyes, m'ho explicava ara abans d'entrar, és Media Vida, Mitja Vida. Media Vida perquè és una novel·la escrita en castellà, dedueixo, perquè es va presentar el Premi Nadal, no?
Sí, esclar, jo escric en totes dues llengües, en aquest cas vaig escriure en castellà perquè ja duia entre cella i cella presentar-me al Nadal i ho havia de fer així, però sempre, clar, la traducció és meva, perquè em sento que no ho faria bé si, si de cop les paraules del català no fossin les meves paraules.
Per tant, la llengua la tries en funció d'una cosa tan concreta com, per exemple, presentar-te un premi, o hi ha alguna altra cosa en la novel·la que tens al cap que et fa triar llengua?
Mira, hi ha històries que et demanen una llengua. Per exemple, la novel·la anterior, on parlava del meu rebesavi, un home que era d'Olot, garrotxí, que no sabia parlar, vaja, jo m'imagino que no devia saber ni parlar el castellà. Allà la meva iaia no el parlava gaire bé. Vull dir que era impensable escriure-la en castellà, m'hagués semblat una traïció. Hauria estat com no escriure d'ells, no? En aquest cas vaig triar el castellà perquè feia moltes novel·les que no hi tornava al castellà. Potser em portava quatre per l'escrivint només en català i vaig dir, vinga, va, ja toca tornar a l'altre. I vaig escriure en castellà, m'agradava el que em sortia i llavors vaig pensar, doncs va, em presentaré el Nadal, no? Quin atreviment.
O sigui, que hagués pogut passar que no, a mitja novel·la, o mitja novel·la, havent començat la novel·la, pensessis, no, m'he equivocat, no estic còmode amb aquesta llengua i canvio l'altre?
Mira, això no em passa mai, però em passa una cosa terrible.
Que
barrejo tant totes dues que a vegades obro el document, em poso a tirar milles i quan miro porto 10 pàgines en l'idioma que no tocava i penso, ui...
De veritat.
Llavors he de treure allò, ho reservo en el document de la traducció quan toqui i continuo en la que toca.
Insisteixo, el tema del bilingüisme un dia l'hem de parlar aquí a l'Estat de Gràcia perquè és una cosa estranyíssima. Ser bilingüe no és fàcil.
És una paranoia. Interessant. Sí.
I tu quan escrius en català o escrius en castellà, ets una escriptora diferent? És a dir, el teu estil canvia? Creus?
Potser no sóc jo qui ho hauria de dir, això, però jo tinc la sensació que en català sóc potser una mica més irònica, amb una ironia... Clar, el català també ho permet més, això, amb una ironia més fina, potser més british, no? I en castellà sóc més bèstia, més rotunda.
Però és curiós que el llenguatge et pugui aportar aquesta diferència, no?
No t'ho sé dir gaire bé.
El llenguatge al darrere, no el llenguatge en
però
si,
són
no?
Els matisos del llenguatge, sí, els girs del català. El català té tot de girs, sí, que permeten... Almenys jo ho sento així,
No, i tant,
és a dir, que potser...
Un cert distanciament, no?
Sí.
Permeten un cert distanciament.
Jo sempre noto, que és molt curiós també, que quan em tradueixo jo mateixa, sempre hi ha alguna cosa que es perd, que no puc traslladar del tot a l'altra llengua, tant sigui català com castellà. Alguna cosa petita, mínima. Després em diuen, ai, quina mania, no? Això no és ben bé com tu t'ho imagines, però...
Però això és bonic, també, que hi hagi alguna cosa que es perdi, perquè explica la unicitat de cada una de les llengües, per molt petita que sigui.
Exacte.
Esclar, sí, és que això té un sentit, escriure en una llengua o en una altra, està clar.
Media Vida és una novel·la que parla del perdó, que parla de l'amistat, que parla d'una època de la nostra memòria, diguéssim, l'època de la transició espanyola, que potser no n'havíem parlat gaire, des del punt de vista, per exemple, es parla molt de la llei del divorci. I jo li deia ara a la Cari, és que potser no hi havíem pensat gaire amb el sotrac que va suposar per una certa generació la llei del divorci.
I tant, clar, precisament aquesta generació és a la que ret homenatge aquesta novel·la, no? La generació de les nostres mares, que es van educant d'aquella manera tan terrible, catòlica per imposició, retrògrada, masclista, en fi, sota la dictadura, i que de cop i volta la transició es van trobar en un altre món, on elles eren una mica una cosa estranya, no? No acabaven d'encaixar, i van haver d'encaixar-hi. I ja no us dic ara, no? De vegades la meva mare ho diu, que moderna em teniu, perquè clar, d'allò, d'haver-se de dutxar amb camisa de dormir, com feien les monges, o embenar-se els pits perquè no es veiessin sota l'uniforme les formes de les dones, seure en una taula amb dos amics de la teva filla, que són dos homes i s'han casat, home, hi ha tot un recorregut,
I tant.
A vegades fan bé d'exclamar-se que modernes ens teniu. Sí que és veritat que les tenim.
He llegit que aquesta novel·la en realitat va sorgir després d'un sopar d'antigues alumnes teu, tot i que després te n'has anat enrere amb una generació, i quan les teves excompanyes d'escola llegeixin la novel·la, podràs tornar en el pròxim sopar o no?
Oh, ja hi són, ja l'estan llegint, estan en ello, diguéssim.
I trobaran coses, reconeixeran coses?
Jo crec que sí que reconeixeran moltes veritats que es van dir aquella nit, que va ser una nit molt emocionant, on vam fer una cosa terrible, que no sé si 30 homes, érem 30, gairebé 30. Ens vam fer una rotllana, això després de sopar i beure, i anàvem bevent, allò també animava la cosa.
Sí.
És una cosa que també passa a la novel·la. Vam fer una rotllana i ens vam anar explicant una per una els 31 anys de vida que ens havíem perdut, de totes. Clar, podeu imaginar que van sortir unes històries...
Hòstia, que llarg, no, també?
Així quan va acabar... una novel·la, no, Roger?
Sí, sí. Oia, n'hauria pogut fer 10, us ho asseguro, 10. I clar, vaig agafar petites pinduletes d'allò, perquè valien la pena...
Però la gent feia la versió curta o la versió llarga?
Hi havia de tot, perquè després hi havia torn de preguntes, que vam acabar a les 5 del matí.
Home,
ara, hi ha una mica perjudicades. Només us diria que a quarts de 5 estàvem totes cantant el Dios te salve Maria, tal i com ens el vam ensenyar, tal i com ens el van ensenyar les monges.
Un moment d'exaltació de l'amistat, que en diria, deia que era una novel·la sobre el perdó. Hi ha una frase, una tercera frase que et diré de la novel·la: la humiliació és l'última cosa que es perdona.
Oh, i tant.
Però s'ha de perdonar tot?
És sa perdonar-ho tot, si almenys hauríem d'intentar-ho, sobretot per mirar de continuar la vida contents i feliços, no? I no amb un llast que ens ofegui. Mm-hmm. Sí, la novel·la es va contaminar de la millor manera, d'un llibre de Joan Carles Mèlic, meravellós, que es diu La lectura com a pregària. Joan Carles Mèlic és filòsof i escriptor i té un llibre parafrasejant tot d'autors, doncs va caure a les meves mans just en el moment, això a vegades passa, no? Mm-hmm. Just en el millor moment, quan jo començava a tramar tota aquesta història, i vaig trobar aquesta cita de citació del perdó del principi, del només tan sols es pot perdonar l'imperdonable. Això és el que diu Mèlic, no? Parafrasejant Derrida. I, ostres, allò em va capgirar una mica el cap i vaig començar a fer deures i a buscar i a llegir sobre el perdó, i la filosofia del perdó va acabar dins la novel·la.
Mitja vida, media vida. Cari Santos, moltíssimes gràcies per venir avui a la Muntanya Màgica.
Un plaer, si voleu un altre dia. Cari. Gràcies. Estat